Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Bon dia.
Bon dia, què tal?
Avui tenim per aquí a l'Adrià Pujol i Cruells, que va néixer a Begur, un 20 de desembre, que és antropòleg i també escriptor. Va ser professor a l'Escola Elisava del 2005 al 2015. Va impulsar l'Observatori de la Vida Quotidiana i ens fa cara de dir, uf, si ja fa temps d'això. Col·labora habitualment amb Diari de Girona, si m'equivoco, en dic algun que no, que ja sí, ja ens ho regirà. La Llança, Vents i la Revista de Girona. Aquí en vam parlar un dia. En un viatge a Mèxic va publicar la biografia de Josep Pujol, El Patòman.
Sí, sí.
Una biografia prou divertida. Més recent, ha quedat entre els nominats a un bon premi de traducció, eh? Això
sí.
És d'aquesta setmana.
Sí.
El 2014 va publicar Picadura de Barcelona, motiu pel qual va ser nomenat pel Palafrugellenc de l'any. I ha realitzat habitualment treballs a museografia, destacant les col·laboracions amb el Museu Etnològic de Barcelona i d'altres llocs. El que sorprèn és allò, llegint les notes biogràfiques teves, et ve una imatge d'hiperactivitat absoluta, és així? Ets un hiperactiu? Ja ho eres de petit?
Ja ho era, però em vaig multiplicar per 2 amb la primera filla i per 4 amb la segona filla.
Déu-n'hi-do.
Però paradoxalment la gent es pensa que la paternitat o la maternitat impliquen una reducció del temps, i això és així, però llavors a la que tens una estona lliure condeixes molt més, rendeixes molt més que no pas quan estaves sol.
Per tant, aprens allò a fer servir el temps de debò, a utilitzar-lo.
És que t'hi va la vida, sí. Clar. Veus que tens mitjora, aquella mitjora...
S'ha d'aprofitar.
Bueno, de cop tot d'una aquella mitjora agafa tot el sentit del món.
Uh-huh.
I torna a ser el que ha estat sempre mitjora, que són 30 minuts per fer alguna cosa.
Uh-huh. Qui t'ha ajudat més a escriure i a publicar?
A escriure ningú, perquè és una activitat... Me sembla que tots els escriptors i escriptores deuen dir el mateix, eh? Però és una activitat entre terapèutica, és de franc, te puja l'amor propi el dia que et surt bé, per tant és positiva, i en aquest sentit ningú m'ha ajudat a escriure, o llegir m'ha ajudat a escriure, i a publicar doncs gent que s'ha jugat els calés, amb cosa meva. Que de fet és... Aquests són els importants. Aquests sí que t'ajuden a ser un escriptor.
Uh-huh.
El primer editor, sempre te'n recordaràs.
El primer editor sempre sí, te'n recordes.
I tant. I tant, bueno, és aquella primera persona que et diu, mira, noi, això jo pagaré el paper, la impressió i la portada, i ho posarem als aparadors.
Uh-huh.
I et quedes garratibat, no?, la primera vegada.
Quin va ser el teu primer?
Vaig guanyar un premi de literatura experimental a Olot,
de
la prehistòria. I va ser en Quim Corbet, de Girona.
Ai, tant. Sí. Vam tenir per aquí, també.
Doncs va ser aquest senyoràs.
Uh-huh.
Anava implícit amb el premi, però jo aleshores no sabia què implicava.
Molt bé. El 90% del que es publica és autoficció barata i mal feta. Això ho vas dir en algun moment en una entrevista.
Sí.
I quin és responsable? Els autors acrítics, els editors, el fenomen negoci de l'autoedició?
A veure, nosaltres els escriptors, tornem-hi, si no hi ha un bon editor, no som ningú. Fora d'algun cas molt especial, que hi és, però en general tots necessitem que algú ens ajudi. Aquesta entrevista, quan arribo d'això, vinc a dir una cosa que no deixa de ser un lloc comú. La majoria d'òperes primes, el més normal és que versin o vagin de la vida de cada escriptor, de cada escriptora. Separacions, embarassos, avortaments, accidents, embolics sentimentals. Però, és clar, això que és autoficció, si no hi ha algú al darrere ordenant-la, no deixen de ser dietaris sense polir. D'aquí que digués que està mal feta.
Per tant, la funció, com dèiem abans, fa un moment, no?, de l'editor és importantíssima. Algú que t'acompanyi realment i t'emmarqui una mica i t'ajudi a polir i a podar...
Sí, sí, bueno, i anar creixent com a persona que es dedica a escriure. Saber on són els teus límits, què vols que te toquin, què vols que no te toquin... Però en qualsevol cas està obert a que un llibre es fa com a mínim a quatre ulls, com a mínim. Els dos ulls del que l'ha escrit i els dos ulls del que l'ha de publicar. Enllà que hi han de passar correctors, hi han de passar lectors desinteressats, hi ha de passar molta gent per un llibre.
Mm-hmm. I el pare et corregeix encara?
No el deixo. Al principi m'estava tan a sobre, m'anava molt bé tenir el gran corrector a casa, però és clar, es barrejava amb massa coses
personals. Però quan el gran corrector és també el pare, deu passar molt.
Sí, no, no era una batalla, tampoc, ni era qüestió de matar el pare, Déu me'n guard. Però com que molta cosa meva és dietarisme, o és autoficció, diguem-ho així, es barrejaven massa coses en aquelles correccions, perquè no només eren correccions formals o gramaticals o sintàctiques, sinó... Ai, això que dius d'aquest parent, poder que no ho diguis. Dius, home, això ja...
Digue-ho diferent o no ho diguis,
no? O no ho diguis. Tot i que haig de reconèixer, i ell ho sap, que sempre m'ha dit, bueno, finalment fes la teva. Això sí que m'ho ha dit.
Això està bé.
Home, només faltaria, ostres.
Aquest 2018 has estat doblement premiat per la traducció de l'Eclipsi amb el Serra d'Or.
Sí.
Que és la traducció de La Disparició, del Pérec. I... el Manuel Serrat Crespo.
Sí.
Publiques als barcelonins i apareix també El fill del corrector. Tot això? En un any?
Sí, sembla molt,
Sí,
sembla molta cosa.
No ho sembla, no ho és.
Ho és. Bé, però...
La faceta de traductor sí. També t'ajuda a escriure millor?
I tant. I, de fet...
Obre finestres?
Obre finestres mentals, però de fet els catalans tenim una dissort que al mateix temps és un avantatge, és que som bilingües. L'exercici traductiu mental quan llegeixes en castellà, o fins i tot en una llengua, diguem-ne, una mica menys coneguda, que pot ser el francès, l'anglès, l'italià, és igual, t'obre finestres mentals, t'agilitza. Dit això, no és gaire tres llibres en un any, perquè és fruit, és un miratge, és fruit de l'atzar. Barcelonins és fet dos anys abans, o un any i mig, la traducció del Pérec ja era feta, és una casualitat editorial.
Cada cop i volta apareixen tres coses, però que s'han fet al llarg de més
clar,
temps.
Clar, és que, de fet, d'aquests tres que has dit, l'únic és El fill del corrector, l'únic llibre d'aquest any.
Bueno.
I és primet.
Bueno. Drets d'autor, drets de traducció. La creació segueix veient-se com un acte gratuït moltes vegades, no?
Sí.
Que no es mereix retribució, o ja hem anat adquirint consciència que són feines que volen esforç, ofici, temps, i toca pagar-les bé. O no hem avançat gaire? Com el veus tu, el panorama?
És que depèn una mica de cada creador. Jo vaig començar sent molt innocent. Quan tens la sensació que fas el que t'agrada i a més te fan cas, penses que poder no ho has ni de cobrar, això. Estàs agraït,
sí,
bàsicament.
És un premi.
És un premi. Que et facin cas i venir a la ràdio és un premi. Sí. No? T'escolten. Amb el temps vas veient que les coses s'han de pagar i que s'han de pagar bé. Però ja t'he dit, depèn de que ens hi posem tots i totes o no. Oi que seria absurd que de cop i volta de cada 10 lampistes dos decidissin no cobrar? Doncs amb els escriptors passa el mateix. N'hi ha que pensen que...
Que es pot seguir sent i fent feina gratis.
Sí, i l'altre és la societat que te demana coses de franc que també dius, escolti'm, que no és fàcil fer una pàgina. O fer-la bé,
no,
diguem-ho així.
Fer-la bé. Com creus que hauria de ser allò que en diem política cultural en el nostre país, en el nostre cas? I quin lloc a dins d'aquesta política cultural hi hauria d'ocupar el llibre?
Ahir ho deia, ahir escoltava un senyor
llibre,
que en sap.
Llibre, assaig, literatura... Ja tinc,
sí, sí, sí. Ahir en una reunió escoltava un senyor que en sap, que és el Raül Garriga Sait, escriptor i editor i traductor, i ell parlava de xarxa. És a dir, hi ha d'haver una xarxa potent i pagada, de llibreries, biblioteques, escriptors residents, etcètera, foment de la lectura, clubs, el que sigui, etcètera, etcètera. S'ha de pagar, però ha de ser en xarxa. No s'ha de pagar a l'autor i prou. donar diners a un escriptor perquè escrigui està molt bé, però si després no hi ha una xarxa de seguretat, allò no garanteix res. Hauria d'anar per aquí. I específicament el lloc del llibre, ostres, els que venim dels anys que érem petits a finals dels 70, principis dels 80, si l'únic que fèiem era llegir, comparat amb ara.
Sí, sí.
Home, si poguéssim tornar ni que fos a la meitat del que ja teníem...
No estaria malament.
No, ja afirmo.
D'això n'hem parlat moltes vegades aquí a la taula, no? De les polítiques que es fan a les escoles per fer més o menys lectors. Jo me'n recordo, quan era petita, i és abans del quan tu eres petit,
sí,
que encara no hi havia allò dels llibres recomanats. A mi em van arribar els últims anys de l'institut, diguéssim. I a vegades eren la millor manera de desincentivar a la lectura en lloc d'incentivar-la. De fer llistes dels imprescindibles. Tu seguiries amb això?
No.
Perquè després parlem, aquí també hem parlat moltes vegades de... Ostres, els imprescindibles, doncs a vegades un còmic és l'imprescindible perquè és el que et portarà després a agafar el llibre, no?
Bueno, és que me sembla que no hi ha cap escriptor que pugui dir que no ha entrat en aquest món que no sigui a través de contes il·lustrats i còmics, bàsicament. Però això, mira, això ho deia una altra persona que també en sap, que és la Tina Vallès, que ella parlava de les biblioteques escolars. És tan obvi que el foment de la lectura passa pel fet que els llibres estiguin disponibles i a l'alçada de qui els ha de consumir? Estem parlant de coses físiques, eh? Una lleixa baixa...
I... Una lleixa baixa que el puguis agafar i retornar...
I que el veus cada dia allà...
I el preguntes.
Oh, esclar, és que al final l'acabaràs agafant, però si tu no el veus...
No existeix.
No existeix, o el dia que apareix se't presenta com una imposició.
Ah, llavors, això és difícil.
Sí que ho és.
De que t'agradi. Hi ha una cosa que té a veure i no té a veure. Té a veure amb escriptura, però potser no té a veure directament amb els llibres. Quan vam impulsar l'Observatori de la Vida Quotidiana... que està gratant per dins i prou interessant. Hi ha molta obra.
Érem uns quants.
Això segueix funcionant? Tu sí, ja no hi ets?
Jo ja no hi sóc de fa...
Perquè hi ha un arxiu visual potentíssim.
Sí, sí, sí. I... És que jo ja no hi sóc de fa anys, de fa 4 o 5 anys, però això continua. S'incorpora gent nova, ens surt de vella, però el nucli dur continuen sent dos dels fundadors, que és l'Andrés Antevi i el Pablo González. I és clar que és interessant, és que només amb el nom ja t'ho diu tot. I tot i cap, la vida quotidiana...
Sí, i cap tot.
Els angles morts de la vida quotidiana són infinits gairebé. I entre documentació, documentals, audiovisuals, llibres, reportatges, etc, és meravellós.
I la riquesa de llenguatge, passant a un altre tema, la riquesa de llenguatge, el no perdre tu que t'hi dediques, perquè en els teus llibres sí que hi ha allò, recuperació de paraules, o posar de nou... negre sobre blanc, paraules que ja no es diuen o que les diuen
quatre
gent
gats.
Gran, quatre gats, sí. I alguns que els han escoltat d'esquillentes, segueix sent un fet necessari de fer? És a dir, recuperem també i
sí,
posem-ho al dia?
Però és una cosa molt
si
catalana.
Si no serveixen, doncs deixem-ho estar o com?
Em sembla que és una cosa que a Catalunya s'accentua, en el cas del català. Però, primera, dues coses. Un, és necessari, evidentment. Dos, sempre i quan sigui una qüestió ondulant. Està molt bé recuperar paraules velles, però no giris la cara o l'esquena a les paraules noves.
No, vull dir
que és una feina de bordó de fons, de bordó d'orgue, que es diu, no? Constant. Que paraules finalment acabaran desapareixent del mapa, no passa res. Passa res. Ara bé, quina seria la metàfora? D'anar posant l'aigua al cistell i que es torni a escolar, i tornar a posar l'aigua al cistell i que es torni a escolar, és sí. Fer-la servir, la llengua, no hi ha més misteris aquí.
I fer-la servir...
Fer-la servir.
Cada dia.
Parlant i escrivint. Clar, sí, sí.
I l'última pregunta sempre és una mica la mateixa per tots els que passeu per aquesta taula. Els teus llibres imprescindibles, els que t'han acompanyat, quins són? És a dir, no allò l'últim, potser és l'últim que tens a la tauleta, però no precisament aquest, sinó
Depèn de
els que per tu són importants.
És que depèn
els
de
que t'han obert coses.
Bueno, depèn de l'època. Jo començaria citant còmics nord-americans i francesos, i el Tintín, i l'Astèrix, i el Sergi Grapes. Jo començaria per aquí. Però al mateix temps me n'aniria el Cavall Fort, com un indispensable de quan era petit. A partir d'aquí ja són els grans llibres d'aventures, o de Seu d'Aventures, però aquí hi ha Robinsons, hi ha Moby Dicks, hi ha Illes dels Tresors, Escarabats d'Or, i tot això. D'aquí salto a lo nostre, a lo més local, que són Pla, Fages, Pell i Forgues, avui fa 100 anys que es va morir, etc. I amb tot aquesta maleta de coses imprescindibles, llavors ja tot. Ja saltes
a la lleixa petita, passes a la segona, que ja hi arribes més bé.
Sí, però vull dir, si ens posem així, l'últim imprescindible que tinc sobre la taula, i que ho és, aquest ho és, per mèrits propis, és en Josep Pedrals. I el llibre va sortir fa 2 mesos. I ja és un imprescindible, aquest llibre ja serà allà, i mentre tingui d'allò, vidilla, que diuen, l'iré obrint, rellegint, marcant i subratllant. I aquest és un imprescindible, ja és de fa 2 mesos.
Molt bé, doncs... Fins aquí l'entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Recomanacions del dia. Avui us porto un llibre de contes i una novel·la que va sorgir a partir d'un guió cinematogràfic. El llibre de contes és un primer llibre de l'Asma Awatat. Espero haver-ho dit bé. Es diu L'Etern Retorn. Està editat per Bolian Edicions. La primera edició es va fer al març del 2018. Són contes amb històries de persones de procedència amazic i marroquina. Gent que viu a Catalunya. Són relats de dones valentes, de dones desacomplexades, que tallen cordes, les cordes que les lliguen a una mena d'opressió, i que tiren endavant. Són contes per poder llegir matí i tarda a un diumenge que tingueu allò, una estoneta. Acosteu-vos-hi, val molt la pena. L'Asma Awatat és llicenciada en filosofia, treballa aquí de fa molts anys, és màster en construcció de representació d'identitats culturals, treballa per l'Agenda d'Igualtat, ha estat passat per la Universitat de Lleida, per la Universitat de Barcelona. És una persona interessant, una dona interessant, i el que diu val la pena de llegir-ho. L'Etern Retorn, d'Asma Awatà. I la novel·la que ha sorgit de la proposta de fer un guió és Teoria General de l'Oblit, de José Eduardo Agualusa. Aquest autor ens porta directament a Angola, a la vivència de la independència d'Angola. La traducció feta per el Pere Comelles Casanova ens acosta molt bé cada mot traduït des d'un portuguès excels a un molt bon català. El pròleg del Xavier Aldecoa, per la primera edició del gener del 2018, ens diu una cosa a tenir en compte abans de posar-nos a llegir. És en els somnis on tot comença. Teoria General de l'Oblit, editorial Edicions del Periscopi, 19è Premi Llibreter 2018. Amb aquest us hi passareu un parell o tres de tardes molt, molt entretingudes. No us el perdeu. És un dels bons llibres d'aquest any.
Els Oficis del Llibre. La biblioteca llegeix.
Què hem trobat avui en el cabàs de la biblioteca? Doncs mireu, us he trobat un llibre que va ser editat l'any 2012, però que penso que segueix de rabiosa actualitat, sobretot ara que tenim decrets i lleis d'educació que tornen a qüestionar el tema lingüístic. Els que escrivim, els que llegim, sempre estem com emperdalats amb el tema aquest, eh? Què passa amb la nostra llengua, amb el català? Doncs bé, us porto un llibre que es diu La llengua que ens va parir. És mig assaig, mig llibre d'entrevistes i sobretot de reflexió lingüística. El va escriure Josep Soler i Camardons. Us he dit el 2012, mentida, a l'abril del 2017, fa temps. És de l'editorial Dux. Aquí es revisita la teoria i la pràctica del català.
se'ns donen claus per entendre com està de salut la nostra llengua i ens ho dona d'aquesta manera. Amb la llengua que ens va parir, ens diuen a la contraportada del llibre, Jordi Soler i Camardons vol mostrar la direcció, el sentit, el criteri, l'originalitat, la potència, les raons i contradiccions del discurs català sobre l'idioma, centrant-se en les aportacions positives de 7 autors. Josep Ixart, Joaquim Casas Carbó, Carles Riba, Ferran Soldevila, Josep Armengou, Carles Maria Espinal i Joan Fuster. I amb el contraexemple minimitzador i culpabilitzador de Jaume Vicenç Vives, a qui critica amb claredat. Des de la consciència lingüística queda més clar que el català és la llengua que ha parit els catalans d'arreu dels països catalans, que sense la llengua no som res. És mitjançant la llengua catalana, la nostra columna vertebral, que fem una aportació original a la humanitat. És a través de la llengua catalana que som universals, que som civilitzats, mentre que la bilingüització social apunta cap a la substitució lingüística. D'això en parlem poc i n'hauríem de parlar més. Llegiu i tindrem arguments. Jo us faig un parell de punts a partir del que està escrit aquí. La pàgina 78 ens diu en un moment: l'actitud de l'Estat contra la diversitat és una idea tan pregonada a principis del segle XXI és el fet que remarca Armengou. L'Estat odia la diversitat i s'enfalloneix davant les llengües. Quines són per Armengou les motivacions reals de l'actitud genocida de l'Estat contra l'ús de la llengua catalana? Vegem què hi diu. La predicació en la llengua dels castellans fou imposada declaradament per motius exclusivament polítics. Es tracta, per tant, com definirà encertadament Anys a venir Francesc Ferrer Gironès, el 1985, una persecució política a la llengua. Hom ha dit, Soler i Camardons, 1989, que l'actuació de l'Estat envers la comunitat lingüística catalana ha estat dirigida contra l'existència mateixa d'aquesta comunitat i que, en general, hi ha hagut tres tipus d'actuacions. Una, la ignorància, o fer com si no existís cap altra llengua que la llengua dominant. Dues, la repressió, o deixar d'ignorar l'existència del català i iniciar una política lingüística d'extermini lingüístic. I tres, la integració, o buidar de contingut la reivindicació de la normalització lingüística, promovent alhora la deslleialtat lingüística. Armengou, en la seva caracterització dels fenòmens de substitució lingüística, també observa una triple ofensiva. El pas d'una llengua a una altra dintre d'un país sempre s'ha operat d'una manera lenta i gradual, amb la triple ofensiva de la coacció, la invasió i, la més vergonyosa, la deserció. És a dir, la coacció d'aquell que t'ignora, fent com si no existissis, la invasió mental i legislativa de la política lingüística substitutòria i la deserció o deslleialtat lingüística, consegüent dels parlants, com a conseqüència de la pressió exercida durant aquells estadis anteriors. Doncs això, per anar-hi pensant, per tenir arguments que segueixen sent vàlids. Per Espinal, l'última nota, l'ús de les paraules gruixudes en la nostra conversa denuncia un estat inconscient de frustració per no saber ben bé com dir allò que un pensa. Dominem poc el sentit de cada mot. I per Espinal, que en aquest punt esmenta la coincidència amb Joan Fuster, aquest aire d'aficionats inclina els catalans al sucursalisme. Això anava arrel de dir que oratòria i sentit polític són dos temes que haurien d'anar ben junts, ben endreçats, i que als catalans, als polítics catalans, els manca capacitat d'oratòria perquè els manca un coneixement profund de la llengua en la que s'han d'adreçar a la gent a qui parlen. Doncs això, La llengua que ens va parir, de Jordi Soler i Camardons.